més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. El partit de dissabte pot ser més important del que sembla a hores d'ara. Ara faré una d'aquelles coses que té prohibides Pedro Munitis, mirar més enllà del següent partit. Però és que si passem pàgina al Costa Brava i mirem, insisteixo, una mica més enllà, ens ve la visita a Villarreal i després, de manera consecutiva, la nova Creu Alta, Castellón i Real Madrid-Castilla. És veritat que de 4 partits, 3 seran a casa i que el rendiment a casa ha millorat molt en les últimes setmanes. De fet, la permanència, i qui sap si més, passarà segur pels partits de la nova Creu Alta, tenint en compte que 8 dels 14 que queden seran al Temple. Però tornant al primer manament de Munitis, al proper partit i prou, el Costa Brava arribarà a Sabadell 10 punts per sota del centre d'esports, penúltim, i intentant-se enganxar al penúltim tren de la permanència. Tenen un partit pendent i vénen de guanyar, sobretot en l'últim partit contra el Castellón, amb la qual cosa l'oportunitat és molt propícia pels empordanesos. I ja sabem també, per què no dir-ho, com li va costar al Sabadell fer front a un partit de característiques semblants en quant a la classificació, com va ser el del Betis Deportivo del 2 de febrer. En fi, que tots ens vam quedar amb un mal regust per l'empat a Palamós, amb el qual estrenàvem el 2022, perquè segurament l'equip de Munitis va mereixer molt més aquell dia i tots tenim ganes d'obrir una escletxa no definitiva, però sí ja considerable respecte a la zona de descens. Tot passa per dissabte, a les 5, a la nova Creu Alta, i el que fem ara és marxar cap allà, precisament, perquè és a punt de parlar d'aquest partit, Néstor Querol.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González, arrenquem. I gairebé a la carrera marxem directament a la nova Creu Alta, perquè diria que ens esperen Pau Vituri avui a roda de premsa en el dia de tornada als entrenaments de l'equip i, si no m'erro, ens espera Néstor Querol, oi?
Què tal, Adri? Doncs sí, ha assegut ja aquí a la taula des de fa un parell de minutets llargs, així que li agraïm l'espera i si ens donen l'okay, doncs arrenquem directament. Néstor, què tal? Molt bon dia. Bé, d'entrada, preguntar-te per la teva situació personal, com et trobes de les molèsties de les últimes setmanes i si, en certa manera, doncs, ha estat especialment dur o ha fet especialment ràbia en un tram de temporada on hi havia molts partits i on venies, a més, de fer un molt bon mes de gener.
Sí, la veritat que se m'ha fet molt llarg perquè han passat 2 setmanes, però han sigut 4 partits i estar des de fora en el camp després de tindre molt bones sensacions en els partits que estava jugant i també veient porteria, la veritat que ha sigut un poc dur, però bueno, ja estic acostumat a això, aquestes coses poden passar. A més, l'equip ha estat a una altura molt gran, crec que hem competit molt bé i així es porta millor, no? Si estàs fora del camp i l'equip juga i puntua com ho ha fet en aquestes últimes setmanes.
La ratxa de 10 partits sense perdre. I quina ha estat la clau d'aquesta bona ratxa?
Sí, jo crec que la part anímica és superimportant. Ara ens sentim molt forts, crec que estem defenent molt bé i després dalt estem sent més efectius que ho havíem sigut al principi de temporada i crec que ahí està la diferència.
Preguntar-te també, Néstor, per aquest pròxim partit, perquè al final és una mica en la línia d'Ucamp, amb els condicionants de que evidentment no vens d'una setmana amb tants partits, no? Però l'oportunitat és la mateixa, no? De deixar un rival d'aquesta part baixa despenjat, gairebé d'eliminar un rival directe, no?
Sí, està clar que és un partit molt important, juguem en la nova Creu Alta després de 3 setmanes, crec que el suport de l'afició és molt important per a nosaltres. Ho hem demostrat que quan ve més gent nosaltres ens sentim més forts i crec que serà vital, no? Guanyar aquest cap de setmana per a deixar el rival atrás i sobretot pensar en nosaltres, no? En sumar 3 punts i continuar la dinàmica positiva.
Els equips de la zona alta es donen millor potser, contra els de la zona baixa?
Bueno, jo crec que és una lliga molt, molt igualada. Està clar que els equips que estan en la part baixa venen més a defendre i a esperar l'error, i crec que tenim que estar molt, molt atents, no cometre cap error en la part trasera, i després davant pues, ser efectius, tindre moltes ocasions per a poder bueno, sumar els tres punts que, com he dit abans, no són vitals per a nosaltres.
Una mica en la línia del que deies, Néstor, feia tres setmanes que no jugàveu aquí a l'estadi, i al final, en aquests últims tres mesos de competició, teniu molts més partits a casa que no pas a fora. Sigui quin sigui l'objectiu de l'equip aquí a final de temporada, és gairebé una evidència que ha de passar per treure bons resultats aquí a tots els partits que teniu a l'estadi, no?
Sí, clar. Davant de la nostra afició, davant de la nostra gent, tenim que treure la millor versió, no? Ho estem fent també fora de casa, però estos partits que venen ara tots seguits, anem a intentar traure els màxims punts possibles i de totes ja eixir de la situació, no, tan dolenta que portàvem arrastrant de principi de temporada.
A 6 punts de la permanència en el seu dia, ara dos per sobre, i si es pot mirar cap amunt o no.
Bueno, cada un pot mirar la classificació com vulgui. Nosaltres la veritat que estem pendents de guanyar el dissabte, i sabem lo mal que ho hem passat en una situació molt dolenta, estar molt de temps en la part baixa, i això no és bo, no, per a nosaltres, però tampoc tenim que tirar ara coets i pensar que està tot fet. Com has dit, estem a dos punts del descens, estem molt lluny d'on voldríem estar, així que anem pas a pas.
El Costa Brava, Néstor, un rival molt fresc, no? Al final, amb la circumstància que els calendaris són asimètrics i que es va endarrerir el partit, es va ajornar i va jugar fa un mes i mig, al final els conceptes es poden tenir molt, molt fresc, i al final també va ser un precedent per tu personalment de bon record amb el gol, no?, que vas fer.
Sí, la veritat que tinc bon record. Va ser un gol, la veritat, que molt maco, i bueno, va començar un poc la dinàmica també positiva per a mi en bons partits, i bueno, espero continuar demostrant, no, el jugador que soc, donant-lo tot en el camp, i després ser l'efectiu que tinc que ser, no, si jugué de davanter. I bueno, com has dit, ho tenim molt molt, molt, molt a prop, no? Perquè fa mes i mig havíem jugat contra ells, sabem com juguen, i tenim que demostrar que si volem guanyar tenim que fer les coses molt bé.
El nou del Sabadell en aquest tram de partits. Ara Caixa té més oportunitat, i l'arribada d'Opi, més competència.
Bueno, jo com he dit en tot aquest temps i en tota la meva carrera, jo el que vull és jugar. Si jugué de davanter, tindré que marcar gols o donar assistències o jugar per a l'equip, per a que l'equip jugui millor. Si jugué en banda, pues, tindré que tindre unes altres funcions, però jo el que no puc és negar-me, no, a treballar. Així que si jugué de davanter, ho tindré que donar tot, i tindré que ser més efectiu, no?
Doncs fins aquí aquesta roda de premsa. Ara la pregunta del soci.
Néstor, fan la pregunta del soci a través de les xarxes, i un soci pregunta que el motiu de la celebració del Forçut.
Pregunta pel Forçut.
Sí, bueno, m'ho han preguntat moltes vegades, no? He tingut una situació complicada en les lesions, vaig tindre una lesió molt, molt complicada en 18 anys, i a partir d'ahí bueno, m'havien dit que no podia tornar a jugar a futbol, i bueno, me vaig treballar molt, no, la meva ment, el cap, que tindria que ser molt més fort mentalment i físicament, i després també vaig tindre, bueno, una temporada que vaig anar molt al gym, perquè la veritat que estava molt, molt, molt flacucho, no?, com se diria, i a partir d'ahí vaig decidir que quan marcaré gol, bueno, demostrar esa fortalesa, no?, tant físicament com mentalment, que crec que m'acompanya i me caracteritza en el meu joc i en la vida en general.
I un altre més.
Els teus companys pregunta pregunta per què et diuen abogado Esquerol.
Bueno, abogado Esquerol és perquè, bueno, com sóc un dels més veteranos de l'equip, no? quan estem en els rondos, quan hi ha una discussió no se sap, no, qui té que entrar en el rondo perquè ha hagut una pèrdua de valor, bueno, pues traque el maletí i dic que he portat el abogat i que jo no entraré i té que entrar el més jove.
Doncs fins aquí aquesta roda de premsa amb aquesta anècdota brillant, Adri, de Néstor Querol, com exercint gairebé de capità a l'ombra als rondos.
Doncs és allò, el forçut que té aquesta faceta d'advocat que no ens l'esperàvem, no la veiem venir. Si no he escoltat malament, era algú de dins del vestidor preguntant això directament.
Sí, correcte, era algú del vestidor. No preguntarem qui ha estat, però algú del vestidor que, doncs això, volia treure a la llum aquest altre sobrenom. Ens haurem d'acostumar potser a partir d'ara, tant tu com el Sergi, a dir-li l'advocat Querol als terrenys de joc. Em quedo, per cert, amb aquesta anècdota del forçut, eh? No la coneixia i em sembla molt caràcter també Néstor Querol de sobreposar-se a totes les adversitats i ara estava repassant, a més, al setembre farà 35 anys, doncs sent un dels veterans ja de l'equip, seguint rendint aquí a Sabadell com gairebé el primer dia.
No tens pressa, oi, Pau?
Cap ni una. Doncs ara m'han deixat sol, per cert, aquí a la sala de premsa.
Doncs et quedes aquí a la sala de premsa Miguel Quereda una estona. Anem a fer el que en condicions normals fem sempre en el tram inicial de programa. Avui, aquesta última hora, aquesta roda de premsa de Néstor Querol ens ha obligat a canviar una miqueta el guió. Repassem tot el sumari, repassem tot com cal i tornem a la nova Creu Alta.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per informar-nos de més enllà de Sabadell, per exemple, que l'anada dels vuitens de final de la Champions finalitza avui a les 9 amb els dos darrers partits, Atlético de Madrid, Manchester United, el Wanda Metropolitano i a Lisboa el Benfica Ajax. Ahir el Villarreal va empatar 1-1 a casa davant la Juventus i el Chelsea va guanyar 2-0 contra el Lille francès. Demà, per cert, el Barcelona visitarà el Nàpols a la tornada de l'eliminatòria de l'Europa League. Cata Coll s'ha lesionat de gravetat i no tornarà a jugar aquesta temporada. La porter de Balear s'ha trencat el lligament encreuat del genoll esquerre i se suma així a d'altres lesionades greus al Barcelona femení, com ara Jana Fernández o Bruna Vilamala. I, per cert, hi ha nou entrenador, nou inquilí a la banqueta del Molinón, Enrique Castroquini. Pep Lluís Martí és nou tècnic de l'Sporting de Gijón, a segona divisió, suplint el català David Gallego. Això, insisteixo, fora de casa. I aquí, a part de la roda de premsa de Néstor Querol...
Comenta la recepció.
Buscarem ex del Costa Brava i del Sabadell. Tindrem des de la nova Creu Alta amb el Pau Vituri aquesta última hora del Centre d'Esport Sabadell, Iker Pajares des de Chicago, futbol sala, tennis, bàsquet o rugbi.
L'actualitat de la primera ref.
També avui hi ha futbol de primera ref a 8:45 al Palmar, Atlético Sanluqueño, Atlètic Balears. Si guanyen, els andalusos superaran el Centre d'Esports a la classificació. A més, cada soci pot retirar dues entrades gratis, amb la qual cosa s'espera un gran ambient avui a Sanlúcar. Al Sevilla Atlético, confirmada la lesió als isquios de Pablo Pérez. Álvaro Leiva, de l'Algeciras, titular avui amb la selecció espanyola sub-18 contra Dinamarca. I el juvenil en dinàmica de Barça B, Arnau Solà, ha estat intervingut amb èxit d'una hèrnia lumbar.
La notícia curiosa.
El dia que vaig comprar Maradona, un barman de Barcelona em va dir que el Barça ens havia estafat perquè estava acabat. Paraules de Corrado Ferlaino, l'històric president del Napoli, avui al diari Sport recordant aquell fitxatge del Pelusa per l'equip italià l'any 84.
De quin partit no estarem pendents?
Del Sandefjord, l'exequip, per cert, de Martí Cifuentes, contra el Fredrikstad. Amistós entre equips noruecs que arrenca d'aquí a 41 minuts a les 2 en punt.
I a les xarxes socials.
El Mercantil ha publicat un llistat històric amb el top 50 de golejadors històrics amb la samarreta del juvenil agraciac. Ivan García, amb el seu últim gol, ha entrat en aquest rànquing. En suma, 9. Ara mateix l'actual jugador mercantilista. Qui més n'ha fet? Sergio López, de Can Rull, al Cerdanyola. Entre el 91 i el 95 en va fer 33. Juan Carlos Rodríguez, als anys 80, dos menys, és el segon d'aquest rànquing, i atenció al tercer i al quart, ben curiós, són dos germans, a més conegudíssims, Aaron i Nacor Bueno, amb 29 i 27 gols respectivament. A la llista apareixen noms il·lustres del futbol sabadellenc, català i espanyol fins i tot, com David Ballarri, com Joan Poc, John Comellas, Luis Mariano Vilchez, Toni Moral, Max Marcet, Queco Martínez, José Manuel Romero, Jaume García, el pare de Sergi García, jugador ara de l'Albacete, o Ton Ripoll, entre molts d'altres.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Acabem recordant que es compleix el primer aniversari de l'arribada a la banqueta com a primer tècnic de Cesc Borrell, que agafava les regnes de l'Oar Grassa Sabadell ara fa un any en substitució de Gerard Gomis. A més, també fa un any clavat, el futbol sala Sabadell femení tornava a la competició 4 mesos després de l'últim cop.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. And just like boom, 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 yeah, you chain my heart, yeah, you chain my heart to your love. What you gonna do if it breaks apart, yeah, you chain my heart to your love. And just like boom, boom, da, 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 da.
20 minuts clavats per sobre de la una. Anem cap a la nova Creu Alta una altra vegada. Pau Vituri, estàs per aquí, oi?
Per aquí, encara a la sala de premsa, insisteixo, com més sol que un mussol, aquí a la sala de premsa, i ara potser m'avanço, Adri, però he aprofitat per treure el cap un moment a la gespa, allò per veure com estava la gespa de l'estadi, i m'he trobat tant amb el director general Bruno Batlle com amb el tècnic Pedro Munitis amb el telèfon a la mà parlant a la gespa. La gespa, per cert, prou bé dintre del que cap, perquè no ha plogut gens en els últims dies, per tant té aquest color groguenc, força hivernal també, però prou bé, pel que havia estat en les últimes setmanes.
Tenint en compte sobretot que l'equip avui ha tornat a la feina després d'un dia de descans, el d'ahir, que ho ha fet a la nova Creu Alta precisament, per tant l'escenari del partit de dissabte a les 5 contra el Costa Brava és exactament el mateix on avui l'equip de Pedro Munitis s'ha exercitat.
Correcte, correcte. Com diem, en una setmana ja normalitzada, anem a dir-ho així, després dels tres desplaçaments, del partit entre setmana, de fer l'estada al Pinatar Arena, doncs recordem que l'equip va fer dilluns treball de recuperació, que ahir va descansar i que avui, en la tornada a la feina, doncs s'ha exercitat aquí a la nova Creu Alta. Si l'equip, això per mi és un termòmetre, Adri, si l'equip s'entrena a la nova Creu Alta entre setmana, de normal ho fa els dijous, però si ho fa també un dimecres vol dir que l'estat de la gespa doncs permet fer aquests entrenaments al temple sense por a que es pugui malmetre, i ja et dic, hem fet una ullada i estava en perfectes condicions, més enllà d'aquest color doncs groguenc, però estava en perfectes condicions pensant en el partit de dissabte.
De fet, diria que se'ns fa fins i tot estrany després de setmanes amb partits entre setmana, amb l'equip, com deies tu, ara fent una estada a Terres Murcianes, etc. El tenir una setmana prou allò esponjada, prou amb prou marge com perquè l'equip descansi, com per poder pensar ja a dimecres en el rival, etc. Setmana important, aquesta. O sigui, era clau, com dèiem ara fa més o menys 8-10 dies, no perdre en places com, per exemple, Sanlúcar i Múrcia, per allò de ser rivals directes, però és que el Costa Brava està en una tessitura molt similar a la que podríem trobar-nos amb Bucam Múrcia ara fa una setmana, recordant que els empordanesos tenen un partit pendent encara de jugar i, sobretot, que estan en aquell punt, que estan despenjats, que la baraja el tens a priori controlat amb l'empat de la primera volta, com perquè no se't torci, però una derrota dissabte anem alerta perquè s'enganxen de ple en la lluita, perquè et guanyen la baraix, perquè et quedes aquí un altre cop a la zona, no sé si de descens, però així estarà el tema, i per tant és un partit realment transcendental.
Sí, una mica en la línia del que li comentàvem ara fa uns minuts al Néstor Querol, com el de l'últim partit contra l'UCAM. Al final hauria estat doncs un desenllaç difícil de pair, una derrota contra l'UCAM, perquè al final l'UCAM s'hauria situat amb 26 punts, a 3 de la salvació, s'hauria col·locat a 4 de tu i amb un partit pendent, i el Costa Brava doncs en la mateixa línia. És cert que ara la diferència entre tots dos equips és de 10 punts, que el Costa Brava encara té un partit pendent, però clar, entrem o ens posem en la mateixa tessitura, no? Si guanya el Costa Brava, se't situa a 7 punts, que encara és una distància doncs prou gran, però t'arrossega una altra vegada, segurament, si no a la zona de descens, a potser marcar el llindar de la salvació i a patir, perquè al final, no sé si et fa la sensació, Adri, que el calendari ara va a trams. Venim d'un tram de 3 desplaçaments consecutius, ara entrem en un tram on en els pròxims 4 partits el Sabadell jugarà 3 aquí a la Nova Creu Alta, més enllà. I de fet una mica és el que ha venut també el club, les xarxes socials, amb els horaris dels pròxims 4 partits. Recordem que el Sabadell doncs juga, com diem, 3 a la Nova Creu Alta, un, aquest del Costa Brava, dissabte a les 5, després tocarà un desplaçament molt complicat al camp del Villarreal B, també dissabte a les 5, vindrà el Castellón dissabte a les 7 i ho rematarem contra el Castilla un diumenge a les 5 de la tarda. Per tant, dels 12 pròxims punts que hi ha en joc, 9 passen per aquí per la Nova Creu Alta.
Però rivals complicats, per això. Villarreal B fora de casa. Si aconseguim arribar al miniestadi amb la ratxa, que serien ja d'11 jornades consecutives sense conèixer la derrota, atenció també amb el desplaçament aquí contra un Villarreal B, que diria de memòria ara que ha perdut 2 partits a casa, un d'ells de manera amb estrèpit contra el San Fernando, però la resta, tots els partits a casa, l'equip d'Àlex Arlequinat Miguel Álvarez els ha guanyat.
Sí, l'altra derrota va ser contra l'Alcoyano el 7 de novembre, però com diem, la més sonada va ser la del San Fernando 0-3 el 29 de gener, però clar, és que a casa està doncs absolutament intractable l'equip de Miguel Álvarez, la resta són victòries, i a més amb els resultats de l'última jornada del passat cap de setmana, doncs ha obert un forat de 4 punts respecte al segon, respecte a l'Albacete. Per tant, és que és una evidència, estem parlant d'un dels millors equips de la Lliga. Per això també la importància del partit d'aquest dissabte, no? Si aconsegueixes guanyar el Costa Brava, et situes amb 34 punts, no sabem a on de la classificació, però amb 34 punts, i evidentment doncs, podries anar amb un punt més de tranquil·litat o de no tanta necessitat al miniestadi del filial Groguet. Potser, el que deies tu al principi, no? És un argument que no li va massa munitis, allò de pensar en el següent partit quan encara no s'ha jugat el d'aquest cap de setmana, però al final estem davant d'una evidència numèrica a la classificació. Tu pots deixar gairebé eliminat un rival d'aquesta part baixa aquest dissabte i anar amb un puntet més de tranquil·litat a un dels camps més difícils de la Lliga.
Doncs veurem si hi ha ambient o no, com anava ahir aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell, Jacobo González. En quant a notícies, altes, baixes, etc, recupera Pedro Munitis a l'Eix Coc amb l'asterisc de continuar apercebut, i recupera també, en aquest cas, a Òscar Rubio sobre el paper a l'espera de com ha evolucionat el Lleida, tenint en compte que ja parlàvem amb ell a Múrcia i ens deia que les sensacions eren positives. Per tant, està el tema, no sé si tu tens alguna novetat o no.
Mira, no hem pogut fer massa gestions perquè ha estat arribar i moldre aquí a l'estadi. De seguida doncs preguntarem també per l'estat del lleidatà, però vaja, en la línia del que comentàvem també amb el Sergi Parc la setmana passada aquí a l'hotel Adri, doncs que no estava descartat pel partit d'Ucamp, que va entrar a la convocatòria, que va asseure's a la banqueta. Insistim que, vaja, si no hi ha cap contratemps, doncs l'evolució és bona i veurem si arriba per jugar o no aquest dissabte contra el Costa Brava. Farem, com et dic, la gestió en els pròxims minuts, perquè no hem tingut l'ocasió, però bé, fa la sensació doncs això, que l'equip, si no hi ha contratemps aquesta setmana, doncs el tindrà gairebé al complet Pedro Munitis, recordem la baixa de llarga durada de César Morgado, però vaja, també la millor de les notícies és que torna al Capi, torna a l'Eix Coc, amb aquesta amenaça, novament, de la sanció, si veu una targeta groga, però que per una gairebé final contra el Costa Brava doncs podrà estar disponible al tarragoní.
Doncs aquesta última hora. Per cert, acabo preguntant-te per Néstor Querol el tema de l'anècdota del forçut. Jo tampoc la coneixia, la veritat, i la veritat és que és molt cridanera el tema de la lesió que va patir el del Grau en el tram inicial de la seva carrera, el tema del gimnàs, una miqueta el voler demostrar aquesta fortalesa en moments de debilitat que ha tingut al llarg de la seva carrera. Un home, sempre diem, que garanteix no una xifra espectacular, però sí sempre gols cada temporada. poc o molt, però acaba sucant algun golet al castellonenc. Aquesta temporada, amb aquest parèntesi que ha tingut ara, les xifres són de 2 gols en 19 partits jugats, dels quals 12 de titular. Ara, bon debat aquí al davant de qui juga, si Néstor, si Dopi, si Caixe, que també va veure porteria dimecres a Albacete, o fins i tot, Pau, per què no pensar que Néstor Querol, amb aquest punt de polivalència, pot jugar ja no només com a referència ofensiva, sinó caient a banda.
Sí, de fet, la tenia guardada aquesta pregunta, se m'ha avançat aquí el company Pere Figueres, però sí, és per mi també una de les notícies més positives que tindrà Munitis a partir d'ara, que és tenir on triar i remenar a la zona de davant. Clar, Dopi tampoc ha tingut massa protagonisme des que va aterrar aquí a Sabadell fa 3 setmanes, perquè al final s'ha trobat d'entrada Néstor Querol, que venia d'un mes de gener platòric, i després, evidentment, també d'un molt bon treball de Caixa, compensat amb aquest gol al Carlos Belmonte. Caldrà veure ara què fa Munitis, evidentment té alternativa, es pot posar Caixa al davant i jugar amb Néstor tirat a banda, pot jugar amb Néstor al davant i Caixa al darrere, pot triar evidentment un dels tres només, però també repassant xifres de Néstor Querol, Adri, clar, és que és el que dius tu, és que et garanteix aquesta xifra de gols per temporada, sigui quina sigui la seva edat. La temporada passada a segona divisió van ser només 2 gols, però van ser, bé, 2 gols, si 3 si li sumem el de Copa, però van ser 3 gols en 1.159 minuts. Venia d'uns anys amb 6-7 gols, si li sumem evidentment també la promoció, els partits de promoció a Marbella, en van ser 8 en total l'any de l'ascens, però estem parlant d'això, d'una mitjana de 6-7-8 gols quan juga entre 2.200-2.700 minuts. Enguany en porta 2 en 1.200, és que està en els seus números aproximadament. És cert que ha tingut algunes ocasions clares enguany, doncs, que no ha pogut materialitzar, però al final és que estem parlant d'un home que és molt regular pel que fa a la xifra golejadora.
Doncs Néstor Querol, que avui ha estat el protagonista, en aquest tram inicial de programa. Ara sí, et deixo venir cap aquí, Pau, si no em dius el contrari, que marxem cap a terres empordaneses.
Moltes ganes d'escoltar el pròxim protagonista.
Una abraçada, cuida't.
Vinga, fins ara.
Portes giratòries.
Per ser un club, l'antic Llagostera, que tampoc és que tingui una trajectòria de moltes dècades en bones categories del futbol estatal, la veritat és que en els últims anys sí que hem tingut un bon grapat de jugadors que han passat per les dues cases, el cas de l'Eix Roig, de Loi Gila, de Gerai Sabariego, de Jordi López, d'Àlex Cruz, Samu de los Reyes, Arturo, Juanto Valentín, Marc Fernández, Manel, Marc Martínez, Adri Lladó, o dos que els vam saludar a la primera volta per allò de la suspensió amb el brot de Covid. Havíem parlat amb l'un, amb Boris Garros, i vam acabar parlant després també, a l'hora de jugar a la primera setmana d'aquest any 2022, amb Antonio Romero. Les últimes temporades, per això, ha estat un clàssic a la rereguarda de l'equip blaugrana. Ell és Lucas Vial i de seguida el saludem.
La nissaga dels Viale a Sabadell la va encetar el germà gran Juan Manuel la temporada 2003-2004. 11 anys després va arribar la nova Creu Alta el germà petit, Lucas. Tots dos van néixer a la ciutat argentina de Córdoba un 9 de març, un l'any 1981 i l'altre 1985. I tots dos han fet carrera com a centrals en un bon grapat d'equips del futbol català després d'aterrar de ben petits a les Franqueses del Vallès i de formar-se, entre d'altres, a les categories inferiors del Mallorca. En el cas de Lucas Viale, un cop finalitzada l'etapa formativa a l'Adam, va vestir les samarretes del Mataró, el Sant Andreu, l'Osasuna Promeses, l'Atlètic Balears, l'Hospitalet i el Nàstic. En la seva segona etapa amb l'equip quadribarrat, la temporada 2014-2015, va coincidir les últimes 13 jornades amb Miguel Álvarez. El de Guarromán no va poder evitar el descens a tercera, però l'any següent, ja a Sabadell, el va reclutar juntament amb el brasiler Bruno Vinícius. Amb l'arlequinada, Viale va disputar un total de 45 partits en dues temporades molt convulses a nivell de despatx, i on també va coincidir a la banqueta amb José Solivelles i Guillermo Fernández Romo. De Sabadell va passar l'estiu del 2017 a Llagostera, on no s'hi ha mogut des de llavors. A les portes de fer 37 anys, el seu protagonisme a la gespa ha anat decreixent en els últims mesos, però a la vegada la feina de despatxos ha anat a més, tot mentre segueix vivint des de fa un bon grapat d'anys al centre de Sabadell.
Per tant, Sabadell és casa seva, però Llagostera, o el Llagostera en general, ara Costa Brava també ho ha estat les últimes temporades. Lucas Viale, què tal, com estàs?
Hola, pues muy bien, la verdad que contento y sí, evidentemente Sabadell es el sitio donde resido y es considero que soy hijo adoptivo de la ciudad y bueno, y Llagostera pues es mi casa a nivel deportivo. Salí de Sabadell y desde entonces sigo aquí todavía.
En canvi de rol, per això, no, Lucas? En aquesta temporada arrencaves com a futbolista, però ara mateix no tens fitxa. Per tant, no sé, et considerem ja un futbolista retirat a totes?
Bueno, pues hace un año tuve una lesión bastante grave de menisco y cartílago. Y bueno, hice toda la recuperación normal y hice mi incorporación al grupo. Llevaba tres meses entrenando con el equipo normal y al final pues estaba haciendo una decisión ya técnica el no poder jugar, así que los partidos. Y bueno, y ahora hará un mes, faltando dos semanas para cerrar el mercado de invierno, el club me propuso entrar de secretario técnico de la entidad. Y bueno, y otras, replantearme varias situaciones, pues decidí pues colgar las botas y arrancar pues una nueva aventura de la secretaria tècnica.
És, segurament ha estat avançar una miqueta esdeveniments, però era una cosa que suposo que tenies en ment, no? El tema de la retirada per una banda, el tema de continuar lligat al món del futbol per l'altra.
Sí, jo en un primer momento intentar poder decir adiós desde el campo, pero bueno, a veces en la vida las cosas no suceden como uno le gustaría y ha venido así y llevaba muchísimo tiempo preparándome para que cuando llegara este momento poder tener el máximo de recursos posibles para aprovechar una oportunidad y bueno, el momento llegó y bueno, he intentado empezar a realizar las funciones de la mejor forma posible.
Clar, secretari tècnic, em deies, faltant un parell de setmanes pel tancament del mercat d'hivern. Per tant, Lucas Viale, en aquest mercat d'hivern tan mogut al Costa Brava, ha arribat a última hora, per entendre'ns, no? O sigui que segurament la feina està sent ja més pensant en següents temporades, etc., suposo.
Sí, bueno, cuando yo hice el cambio de rol dentro del club, ya habían pocas cosas que había que cerrar del mercado de enero. Aún así se cerraron alguna cosa y sobre todo yo empezaba ya, era para planificar la próxima temporada. Yo ahora ya llevo ya un mes trabajando en la próxima temporada, trabajando ahora mismo nosotros a nivel clasificatorio. Tenemos que pensar en los dos supuestos de permanencia en primera red, porque ese es nuestro objetivo, permanecer en primera red, pero también no nos podemos olvidar de que ahora mismo a nivel clasificatorio pues estamos en puestos de descensos. Entonces también tengo que prever esa situación y estoy trabajando en ambas situaciones ya para la confección de la plantilla.
I què tal les sensacions d'aquestes primeres tasques com a secretari tècnic? Allò del cuquet del futbolista que s'acaba de retirar i que troba a faltar la gespa, et passa o no?
No, de momento la verdad que muy bien. Creo que también por la novedad del puesto, de realizar muchas cosas diferentes, del estar tan acostumbrado a los entrenamientos, al día a día como futbolista, ahora mismo como todo es novedad, pues ahora mismo no estoy echando especialmente de menos el verde. Sí que es verdad que lo que más se echa de menos es el día a día con los compañeros. Ahora, pues mi función es un trabajo más individual, totalmente diferente. Y entonces sí que se echan de menos unas cosas, pero por otro lado, pues tiene sus cosas positivas también.
Va, Lucas, anem al partit de dissabte, anava a dir diumenge, no, dissabte a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta. Com arriba el Costa Brava aquest partit després de la victòria de l'altre dia contra el Castellón?
Bueno, pues creo que llegamos en un buen momento. Estamos pasando, creo, los mejores momentos de la temporada. Hubieron muchos cambios ahora en enero y el equipo ya lleva muchos partidos que estamos siendo muy sólidos y cuesta mucho ganarnos y bueno... esta semana pasada vino el Castellón, podemos sumar 3 puntos que eran vitales, porque nosotros ya no tenemos partidos, sino tenemos finales. Para nosotros cada partido es una final, porque estamos todavía seguimos estando lejos de los puestos de salvación, y bueno, para nosotros el cómo afrontamos el partido contra Sabadell sin duda nos va a marcar muchísimo en lo que queda de temporada.
I el Sabadell com el veus després d'aquesta reacció de 10 jornades sense perdre?
Bueno, el Sabadell, después de cambio de entrenador, desde que ha llegado a Munitis, bueno, creo yo que al final los resultados lo dicen todo. Ya está teniendo una solidez a nivel defensivo muy grande y a partir de ahí ha crecido. Los 10 partidos que lleva sin perder es algo que en esta categoría es muy difícil de conseguir. Ellos están en la mejor dinámica de la temporada y creo que para ellos también el partido es una auténtica final, porque tienen la posibilidad de ganarnos a nosotros y poder, ya no sé si aspirar a puestos más altos, pero sí al menos poder tener eso de acercarse a los puestos de arriba.
Acabo, Lucas, preguntant-te pel partit com a tal. Venim d'un partit a Múrcia, entre que el Sabadell portava 3 partits en 8 dies i, a més, els 3 fora de casa en desplaçaments llargs, i que era contra UCAM, que és un equip de la zona baixa. El partit va ser ensopit, sense massa ocasions, sense un joc molt fluid. Hem d'esperar un perfil de partit més o menys similar entre dos equips de la zona baixa en aquest Sabadell Costa Brava o no?
Yo creo que sí, yo creo que todo hace prever que va a ser un partido bastante cerrado, con pocas ocasiones, en el cual los dos equipos primero buscan ser sólidos atrás y después ya mirar la portería contraria. Entonces yo preveo eso, que va a ser un partido muy igualado, con dos equipos con mucha solidez defensiva, el cual, bueno, como ya se está viendo, pues van a decidir los pequeños detalles que vayan a suceder. El equipo que tenga ese acierto, pues va a ser el que más posibilidades tenga de llevarse los 3 puntos.
Doncs dissabte a les 5 serà un molt bon partit aquest duel català, aquest Sabadell Costa Brava, amb el Lucas Viale, excapità de la Unió Esportiva Llagostera, ara secretari tècnic d'aquesta Unió Esportiva Costa Brava, el nou nom que té l'equip empordanès, l'ex Arlequinat, a qui hem saludat. Lucas, que desitgem molta sort en els despatxos, en aquesta nova faceta, i evidentment, deixem que t'ho digui així, a partir de diumenge també molta sort pel Costa Brava, però després d'aquest partit de la nova Creu Alta. Una abraçada, gràcies.
Vale, muchas gracias, gracias a vosotros.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Està.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Bona tarda, són les 2.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les 2.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les 2 al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell. L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell. I got what you need, baby, just come see me.
De tornada de la publicitat, el Sabadell Costa Brava dissabte a les 5, des de mitja hora abans, en directe a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Canviem radicalment de qüestió. Iker Pajares s'estrena avui al Windy City Open. Després d'abandonar semifinals del torneig a Washington per lesió, quan perdia contra el número 3 del món, Mohamed El Shorbagi, aquesta mateixa tarda l'esquaixista sabadellenc debuta a Chicago davant del suís Dimitri Steinmann. Pajares parla així de la qualitat que tindrà aquest nou torneig.
Jugo l'Open de Chicago, el Windy City Open, un dels campionats més emblemàtics de circuit a la ciutat de Chicago. I bé, un Super Series, res a dir, un campionat Super Series amb els millors jugadors del món, altre cop. I bé, tinc un quadre dur, però és el pa de cada dia.
El partit començarà a 3:45 del vespre. Hora d'aquí, el jugador del tennis Sabadell ja va batre Steinmann, número 37 del món, a Qatar fa pocs mesos, i ara espera Pajares un duel especialment físic.
Jugo amb un jugador de Suïssa, la primera ronda, que hi vaig jugar-hi ara fa poc en l'Open de Qatar, en el qual vaig guanyar 3-2. Però és un rival molt dur, un rival molt físic, que segurament vindrà amb moltes ganes de fer-ho bé. I bé, a mi em queda recuperar-me per fer net aquesta cama i estar un altre cop al 100%, ja que aquests rivals ho requereixen.
Si passa ronda, Pajares jugarà demà a la mateixa hora contra el peruà Diego Elías, el número 6 del món i cap de sèrie número 5 del torneig. Tota l'espera, com escoltàveu ara, de com evoluciona, de com reacciona la cama. Fa uns dies va haver d'aixecar el peu per les molèsties musculars que arrossegava davant el Shorbagi, el quàdriceps dret. El sabadellenc, això sí, confessa des dels Estats Units que va retirar-se una mica per precaució.
És un campionat molt important el que ve ara a Chicago, on també tinc partits duríssims ja des de la primera ronda i volia estar el millor possible i vaig parar una miqueta també per precaució.
Tot plegat després d'haver arribat a les semifinals de l'Squash on Fire Open de Washington DC, la primera competició PSA que disputava en un mes. Ara mateix Iker Pajares és el número 23 del rànquing mundial, el seu sostre històric, però a l'espera del que passi ara a Chicago té clar que aquestes últimes semifinals el poden apropar una mica més al seu objectiu del top 20.
Molt content d'haver obtingut aquest resultat. És un gran resultat en un campionat bastant gran, amb grans noms i grans jugadors. I aquestes semifinals m'ajudaran molt cara al meu nou rànquing i cara a mantenir aquesta regularitat que es necessita per continuar pujant i escalant en el rànquing.
Recapitulant, després de plantar-se entre els quatre primers a Washington, avui Pajares s'estrena al Super Series de Chicago, al Windy City Open, a 3:45 contra el número 37 del món, el suís Steinmann.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
De l'esquash al rugby, el Sabadell Rugby Club no és capaç d'aixecar el vol. De moment, després de començar amb dues victòries als primers dos partits de la Divisió d'Honor Catalana, els de Fran González encadenen ja 4 derrotes consecutives, complicant-se, per tant, la participació als play-offs. Els rugbyers van perdre aquest dissabte per 15-28 contra el Futbol Club Barcelona Blau al Municipal de la Roureda. Tot i començar avançant-se en el marcador, els arlequinats van pagar molt cara una desconnexió de tot l'equip als últims minuts de la primera part, que els va costar 4 marques blaugranes. El jugador del Sabadell Rugby Club, Didac Segura, admet que no van defensar com tocava i això els va acabar penalitzant.
Dissabte crec que el que ens va fallar van ser els últims 20-25 minuts de la primera part. Es va començar força bé, però a partir d'una sèrie de jugades vam començar a baixar, no es va plegar com tocava, no vam defensar com sabem, i se'ns va girar molt el partit. La segona part vam mirar moltíssim, vam tornar a fer un joc que crec que és el que volem fer, però no van arribar les marques i això ens va penalitzar moltíssim.
Els Blaugrana eren rival directe per acabar la Lliga dins les places que donen accés a la fase final i una victòria sabadellenca hagués servit per fer un pas de gegant per assegurar-se una d'aquestes places. Segura creu que, tot i complicar-se la participació als play-offs d'aquesta divisió d'honor catalana, si aconsegueixen dues victòries en els dos partits que resten de competició, s'asseguraran la classificació.
No sé si ens allunya definitivament o no, però sí que ens ho complica. Ens queden dos partits. Si guanyem els dos, segurament estarem a play-offs. Si no, doncs dependrem del que facin els equips que van al darrere, sobretot Cocos.
Aquest cap de setmana els de Fran González tindran descans, però no serà un descans complet, ja que el dimarts de la setmana que ve recuperaran el partit ajornat ja per dues vegades consecutives contra el Químic per casos de Covid a la plantilla sabadellenca. I les que tampoc són capaces d'agafar aire són l'equip del futbol sala Sabadell femení, que segueix a la part baixa de la classificació a segona divisió i no aconsegueixen sumar de 3 en 3 com haurien per agafar una mica d'aire. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adri. Les de Xavi Muñoz s'estan complicant cada cop més la permanència a segona divisió nacional. Les arlequinades van empatar a 3 contra el Futbol Emotion Zaragoza i van poder trencar la dinàmica de 8 derrotes consecutives. Tot i això, les sabadellenques haurien de començar, com dius, a sumar victòries i és el caseller, si volen mantenir la categoria. Txell Llompart, jugadora arlequinada, assegura que el punt aconseguit es va quedar curt.
És evident que quan vas guanyant 2-3 a falta de 30 segons o 10 segons que faltaven, que t'empatin et sap a poc. Si hagués sigut al revés, que haguéssim remuntat i haguéssim empatat el partit, clar, et sabria a molt més, no? Però bueno, la qüestió és que també les sensacions de l'equip i contra aquell rival que veiem que podíem aconseguir punts i tenir la victòria a prop, doncs sí, et sap bastant poc, la veritat.
Tot i la mala dinàmica de resultats, la salvació és possible i es troba a només 4 punts. Aquest cap de setmana s'enfrontaran a l'Intersala Zaragoza, cinquenes a la classificació, i que aquesta passada jornada van veure com es trencava una ratxa de 8 victòries consecutives a caure contra el Caldes per 0-2. Llompart assegura que, tot i la mala dinàmica, l'equip està unit i treballaran per treure endavant els partits que venen.
És evident i no es pot negar que quan la dinàmica o el resultat, més aviat el resultat dir-te, no són positius, costa tirar endavant, però l'equip està unit, el bloc... anem sempre juntes, per sort no hem tingut grans lesions, tenim coses puntuals i llavors si el bloc continua i el bloc seguim, anirem a per totes i amb la lluita de la permanència sempre.
El partit contra l'Intersala Zaragoza serà dissabte a les 6 de la tarda a Cal Balsac.
Gràcies, Oriol, fins ara.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Més esport femení, deixem el futbol sala, anem al bàsquet a la primera catalana de bàsquet femení. La victòria del Club Esportiu Sant Nicolau al derbi local davant del Club Natació Sabadell manté intactes les seves opcions de lluitar per l'ascens a Copa Catalunya. És una informació que ens amplia l'Agustí Bernat.
El Sant Nicolau continua a la zona alta del grup 3 de la primera catalana una jornada més. Les granes van derrotar aquest cap de setmana per 74-38 al Club Natació Sabadell al derbi i no es despengen de la lluita per l'ascens. Quan falten 7 jornades perquè acabi aquesta primera fase, les col·legials són terceres després de guanyar el duel sabadellenc. Gemma Lorente, entrenadora del Sant Nicolau, explica que el club va pagar la derrota encaixada entre setmana contra el Barça B.
Nosaltres també veníem d'un partit ajornat entre setmana, que va ser contra el Barça i que el vam perdre, i d'alguna manera volíem treure'ns les males sensacions del partit anterior, i jo suposo que va pagar també una mica els plats trencats doncs, el Sabadell, no? En aquest cas, no? Perquè vam sortir molt forts des d'inici i a voler treure'ns una mica doncs, aquest mal regust de l'últim partit. No?
Per la seva part, el Club Natació Sabadell va sortir derrotat d'un derbi que va quedar desequilibrat des del primer quart. Les nedadores ocupen l'última posició amb dues victòries i hauran de lluitar per la permanència a la segona fase d'aquesta primera catalana. Després de l'arribada de José Valverde a la banqueta, l'equip va aconseguir dues victòries. Tot i aquesta revifada, tres derrotes consecutives han posat fi a la reacció. El tècnic del club considera que les seves jugadores han d'entrar millor als partits.
Yo creo que es un tema de cómo salimos a pista, ¿no? Cuando comenzamos los partidos, el intentar que ese lastre de 10, 12 puntos, 15 puntos que nos meten de inicio tan fácil no ocurra. Entonces, bueno, estamos trabajando, ya se habla con las chicas de que tenemos un problema y que tenemos que corregirlo y bueno, estoy convencido de que la próxima semana pues seguramente esto pues no ocurrirá, ¿no?
Finalment, el Sabadell Bàsquet Vallès es troba a la mitja taula del grup 1 després de perdre el cap de setmana passat a la pista del líder. Les jugadores de Miqui Mulgosa estan allunyades de la zona alta, tot i que una millor posició a la primera fase pot ser decisiva. El tècnic de les sabadellenques apunta cap a l'estabilitat com un element fonamental en un equip tan jove.
Quan hem estat estables, hem estat molt bé.
Pues jo crec que el primer aprenentatge de cara a aquests següents 4 o 5 partits ha de ser aquest. A partir d'aquí la classificació ens posarà on hem d'estar. I que veritat que hem de preparar l'equip per la segona fase, la segona lliga que jugarà, que aquí sí que jugarem el mantenir-nos a primera o el descens. Però jo crec que l'equip ha d'arribar amb bones sensacions en aquell moment, ha d'arribar amb uns mínims assolits en quant a pista i ha d'estar mentalment preparada per competir com hem de competir perquè els errors cada vegada siguin menys.
Cal recordar que aquesta primera catalana s'ha dividit en dues fases. Si no hi ha més contratemps amb el calendari, la darrera jornada de la primera fase es disputarà la primera setmana d'abril. A la segona fase, els 4 primers classificats dels 3 grups es jugaran l'ascens. Del 5è al 12è classificat, els equips s'enfrontaran en grups de 4. 2 se salvaran i els altres 2 baixaran a segona catalana. Tot i això, José Valverde, entrenador del Club Natació Sabadell, considera que cal treballar en aquests partits previs a la segona fase.
Nuestra idea es esa, es continuar, seguir creciendo estos partidos y llegar a esa segunda fase en el cual, bueno, son 6 partidos, los 2 primeros se salvan, los 2 últimos descienden a segunda catalana y está preparado. Bueno, yo tengo mucha ilusión y veo a las jugadoras motivadas, entonces, bueno, eso es muy bueno.
Malgrat que aquest cap de setmana hi ha aturada de les competicions, alguns equips sabadellencs aprofitaran per recuperar partits. El Sant Nicolau visitarà la pista de l'Olesa, mentre que el Sabadell Bàsquet Vallès es desplaçarà fins a Girona per enfrontar-se al filial del GIEC.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Repassem informacions en format més breu. Repassat del bàsquet femení, cara i creu a la Copa Catalunya de Futbol Sala. L'Escola Pia va batre ahir el Castellà per 3-6, un dels líders de la primera catalana, i accedeix així a la 5a fase. L'equip de Pedro Donoso va remuntar el gol inicial del rival, de l'equip de Darío Martínez. El Natació Sabadell, de la seva banda, va quedar eliminat. Al pavelló Miquel Poblet, els d'Arnau Casabon van empatar 2-2 i van perdre després a la tanda de penals per 7-6 contra el Montcada de tercera divisió, per tant una categoria per sota. La Pia es queda com a única representant sabadellenca a la següent ronda de la competició, ja que prèviament havien quedat eliminats també tant el grup Zarraona com el Safa, i l'Amics del Pou no hi participava. També a Esport, que es va jugar ahir a la nit a la primera nacional masculina d'handbol, el Creu Alta Sabadell va encaixar una nova derrota, la 18a en 18 partits. L'equip de Ramon Salmurri va caure de 5, 34-29, a la pista del Sant Joan d'Espí. Els arlequinats van maquillar el marcador al final, ja que al descans perdien de 7 i a l'inici de la segona meitat van arribar a tenir un desavantatge de 10 gols. Aquest era un dels 2 partits pendents que tenien els creualtencs ajornats en el seu dia per positius de Covid. En ciclisme ha acabat just ara la quarta etapa de 181 quilòmetres i en final a Jebel Jais del Tour dels Emirats Àrabs. Era la primera en final de muntanya. L'altra final d'aquest tipus serà dissabte en l'última etapa, la 7a, en final a Jebel Jafet. Ahir, David de la Cruz va ser 18è a la contrarrellotge d'Aiman, pendents de confirmar la classificació de l'etapa d'avui. Insisteixo, ha acabat fa res, fa 3 minuts, amb Tadej Pogačar, l'eslové de l'Emirates, precisament com a guanyador d'etapa, se situa com a líder d'aquesta prova en el top 10. Ara mateix no es troba David de la Cruz. Més bàsquet, ara que parlàvem de bàsquet femení, el Bàsquet Pia va ser l'únic del seu grup de Copa Catalunya masculina que sí que va jugar el passat cap de setmana. La majoria ho faran aquesta setmana, aprofitant l'aturada per Carnestoltes. Derrota Escolàpia en aquest únic partit de l'últim cap de setmana, 84-60, a la pista del tercer del Santa Coloma. Va anar per davant l'equip colomenc des del principi, escapant-se en els 2 primers quarts i arribant al descans amb victòria momentània parcial per 40-24, per tant, ja marcant les diferències des del principi. L'equip de Toni Mesa segueix tercer per la cua, tot i sumar 2 victòries en 16 partits. A l'altre grup, el derbi de natacions, podríem dir, el Natació Terrassa, Natació Sabadell, es va ajornar, es jugarà el dia 11 de març. I per completar aquests breus, el Tennis Sabadell celebra aquest vespre la seva assemblea. A banda de la part ordinària amb l'aprovació dels comptes anuals, entre d'altres, l'ordre del dia inclou també la convocatòria oficial d'eleccions a la presidència de l'entitat, previstes pel 7 d'abril, i també el sorteig dels membres de la Junta Electoral. Les candidatures tenen temps fins al 16 de març per presentar els avals necessaris per a aquestes eleccions a la presidència del Tennis Sabadell. I, per cert, també una última hora pel que fa al centre d'esports. Deixàvem abans el dubte obert. Òscar Rubio, de moment, s'entrena no amb la resta de l'equip, sinó al gimnàs. Per tant, després de les molèsties, de la lesió patida al Carlos Belmonte, el lleidatà tindrà, jo crec que massa just per arribar a pocs dies per intentar recuperar-se del tot, i si no, es perdrà el compromís de dissabte contra el Costa Brava. Per tant, la incògnita, el dubte ara mateix, Òscar Rubio. Anem a repassar el menú de demà aquí a l'Hotel Suís. Seguirem, evidentment, l'evolució d'Òscar Rubio amb aquestes molèsties a l'adductor. També tindrem a l'Agustí Bernat analitzant el Costa Brava, el rival de dissabte del Centre d'Esports Sabadell. Farem un cop d'ull al cartell d'O Gran Camiño, de la prova ciclista amb Raül Rota prenent-ne part a Galícia, i també la prèvia del cap de setmana del futbol sala a la segona B i la tercera, ara que repassàvem aquests partits jugats ahir al vespre de Copa Catalunya, també la prèvia del volei o, per exemple, el play-out que disputarà el Club Natació Sabadell de tenis taula. Pocs segons falten per escoltar els senyals horaris, pocs segons perquè la Núria Garcia, en nom de tot el Departament d'Informatius d'aquesta casa, ens expliqui les notícies, el més destacat, d'aquest dimecres, dia 23 de febrer, aquí a Sabadell. De moment, us enviem una abraçada des de l'altra banda del vidre, el control de so del Toni González. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Demà a la una, més Hotel Suís, aquí al 94.6 i a radiosabadell.fm. Que vagi bé, una abraçada, bon dimecres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.